Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'augment de freqüències de la línia Vallès dels Ferrocarrils ha suposat una davallada de l'ocupació dels combois del 30%. Concretament, s'ha passat d'una ocupació mitjana del 83,3% dels trens al 59%. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquest fenomen ha permès als usuaris habituals guanyar en comoditat, tant a l'hora de viatjar com a l'hora d'esperar els combois. Així ho han expressat els consultats per aquesta emissora.
Yo estupendo, sí, porque me va bien. Porque como no tengo coche, el tren ya me va bien, que haya más trayecto.
Doncs bé, tot el que sigui millorar el servei, benvingut sigui.
Home, està molt bé, no? No haver-te d'esperar per agafar un tren a Barcelona, a Sabadell. Trobo molt bé.
Van bastant bé, perquè antigament sí que és veritat que passava un tren cada 12-15 minuts i moltes vegades quan, per exemple, les persones que fèiem transbord, sigui de, per exemple, Sant Cugat per arribar fins aquí des de Terrassa, havíem d'esperar molta estona. Ara directament, si perds un tren pel que sigui, perquè has perdut un bus o has d'anar caminant, sí que pots anar a agafar l'altra freqüència amb tranquil·litat.
Des del 9 de desembre passat, els trens passen cada 5 minuts en hora punta.
La Fira Reial ja està oberta a la ciutadania per mostrar els principals elements que conformaran la benvinguda als Reis d'Orient aquest dijous.
La Fira Reial està en marxa a Fira Sabadell des d'aquesta tarda per escalfar motors de cara a la cavalcada. Aquest any la comitiva, formada per prop de 450 persones, anirà de nord a sud amb un recorregut de 7 quilòmetres.
I en esports, primers moviments al Sabadell amb l'inici del mercat de fitxatges d'hivern.
Sergio Montero marxa del club arlequinat molt probablement per anar a la penya Deportiva Santa Eulària. També s'espera que puguin abandonar l'equip Juan Delgado, Audal Bragés i Àlex Gualda.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobeu una situació bastant tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana. A la més propera a Sabadell hi ha dos punts conflictius, d'una banda la P7, on hi ha 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud, i d'altra banda la BP1503, al seu pas per Sant Quirze, on hi ha 3 quilòmetres en sentit Terrassa. Pel que fa a Barcelona, s'hi circula còmodament tant d'entrada com de sortida.
El temps.
Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, un grau menys que aquest divendres. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Esperem unes immediates hores d'aquest dilluns protagonitzades per l'ambient ennuvolat pràcticament arreu del país. En general, nuvolositat de tipus alt i mitjà, però prou compacte al terç oest del país, també al Pirineu i al Prepirineu, sobretot sector occidental, per deixar anar algunes precipitacions. En general, seran precipitacions febles i acumularan quantitats poc importants. La cota de neu se situarà al voltant dels 2.000 metres. Avui, la temperatura màxima quedarà més baixa, entre 3 i 4 graus més baixa que la registrada ahir diumenge. Al litoral, aquest descens serà menor. De cara a demà dimarts, esperem un inici del dia amb molts núvols, amb encara algunes pluges residuals, però les clarianes aniran guanyant terreny de oest cap a est. A partir del migdia, tan sols quedarien núvols a la meitat est del país. En aquest sector encara esperaríem algunes precipitacions que, novament, serien minces. Demà, la temperatura encara serà més baixa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els usuaris de la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils han guanyat en confort des de l'entrada en servei el 9 de desembre de les noves freqüències de pas. Segons el monitoratge fet per la companyia, durant els primers 10 dies feiners d'aplicació dels nous horaris, l'ocupació mitjana dels vagons en hora punta ha baixat un 30%. A les estacions de Sabadell i Terrassa passen els trens cada 5 minuts entre 8:15 i 9:45 del matí. Pau Durant.
És una de les franges horàries amb més afluència i això també es notava a l'ocupació dels vagons dels trens de la Barcelona-Vallès. De fet, molts usuaris de la línia acostumaven a denunciar a través de les xarxes socials el fet de no tenir seients des del principi del trajecte i haver d'anar apinyats dins dels combois. Una situació que, amb l'augment de les freqüències, en vigor des del desembre passat, ha començat a canviar. Segons dades de Ferrocarrils de la Generalitat, l'ocupació dels vagons s'ha reduït un 30%. Això vol dir que s'ha passat d'una ocupació mitjana dels trens del 83,3% al 59%. Els usuaris sabadellencs consultats per Ràdio Sabadell també han constatat la millora.
Estic molt content amb les noves freqüències. Sí, sobretot ho hem notat amb la, amb l'afluència de gent. O sigui, en lloc d'anar tots a pinyadets, doncs una miqueta més lleugers d'espai.
Jo soc usuari esporàdic, però de moment no he notat cap diferència a pitjor. Al contrari, tot va millor, sembla.
Igual. Jo, bueno, que a mi me gusta el tren. Entonces, me lo veo igual, sí.
Encara no han començat els col·les, però sí, sí que vas més, més còmode, sí, més ample. Sí, sí.
Va una mica més espaiós, que es diu. És a dir, cada vegada que a l'augmentar la freqüència, sí que és veritat que hem notat que hi ha menys freqüència de gent, hi ha hores puntes, com sempre n'hi ha hagut. El bo és que a les hores puntes, com hi ha encara més freqüència, ja no són cada 10, cada 12, són cada 6, 8, sí que és veritat que es nota que hi ha menys gent.
Segons el monitoratge fet per la companyia ferroviària, l'increment de les freqüències de la línia Barcelona-Vallès també han confirmat un lleuger repunt de la demanda respecte del mateix període de l'any passat.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Ajudar les petites i mitjanes empreses del sector industrial a sortir de la crisi permanent que es viu en l'actual moment postpandèmia i per la guerra d'Ucraïna. Aquesta és el principal fita del nou president de la Fundació per la Indústria, Antoni Monés, com ha expressat al Cafè de la Ràdio.
Pocs períodes històrics doncs, han tingut tants factors de crisi. No? Llavors, bueno, doncs, el petit gra de sorra que tothom pugui posar, no? Doncs benvingut, no?
Per sortir d'aquesta situació, la Fundit planteja dos programes.
D'una banda, l'orientat cap a la transició energètica per reduir l'impacte que el preu de la llum i el gas està tenint en aquestes empreses.
Focalitzar-nos amb l'energia i intentar doncs, ajudar a pimes a trobar solucions més enllà de les més conegudes, com és el fotovoltaic, que avui dia ja és un moto i un lema que ningú discuteix, no? Però bueno, n'hi ha d'altres, hi ha altres solucions més complexes i, per tant, volem estar al costat de les pimes en aquest moment.
D'altra banda, des de la Fundit també volen ajudar les petites i mitjanes empreses industrials a digitalitzar-se.
No hi ha possibilitats de tenir empreses amb valor afegit suficient com per pagar els seus impostos, pagar sous correctes i fer inversions necessàries si no hi ha innovació. És a dir, si ens hem de refiar en models de sous baixos i tot això no va absolutament enlloc i, per tant, passar una economia amb un valor afegit alt o suficient com per lograr aquests objectius que dèiem fa un moment requereix innovació.
Monés també assenyala la necessitat de posar facilitats burocràtiques a les empreses per part de les administracions.
I precisament parlant d'iniciatives d'administracions per la dinamització econòmica, l'Ajuntament acaba d'impulsar un pla pilot per donar a conèixer els locals comercials buits dels diferents barris de la ciutat. La tinenta d'alcaldessa i regidora de Comerç, Montse González, explica l'objectiu de la iniciativa.
Des de l'Ajuntament, amb aquesta campanya, el que pretenem és impulsar l'ús de locals disponibles per, d'una banda, dinamitzar el comerç de proximitat i així com revertir aquest efecte persiana baixada per millorar l'estètica de carrers.
Però en què consisteix exactament aquesta prova pilot?
Consisteix en fer servir els aparadors dels establiments buits com a promoció d'aquests espais. D'una banda, els vidres exteriors d'aquests locals acolliran uns vinils amb les característiques de l'immoble per tal de promocionar-lo de cara als futurs emprenedors. De l'altra, tres quartes parts dels dissenys inclouran campanyes institucionals de l'Ajuntament de Sabadell. González assegura que voldria fer arribar aquest pla pilot arreu.
Comencem amb aquesta prova pilot, a veure com funciona i en funció de l'acollida que tingui, doncs ampliaríem al màxim àmbits de la ciutat. El procediment és el següent. L'empresa que hem contractat contacta amb el local buit, que normalment està a través d'una immobiliària, es fa proposta i aquesta immobiliària doncs, explica al propietari del local si aquest accedeix, doncs es signa un conveni entre el propietari i l'empresa que hem contractat i doncs ja posem els vinils.
Aquesta iniciativa de l'Ajuntament es complementa amb una borsa d'establiments buits on col·locar vinils d'aquestes característiques per ampliar la proposta.
I no deixem l'àmbit comercial perquè hi ha malestar entre els artesans de la Fansa per la nova ubicació d'aquest Nadal. Enguany, les parades s'han instal·lat a la plaça del Gas en lloc del passeig de la plaça Major, centre neuràlgic de les activitats organitzades per l'Ajuntament, com ara el calendari d'Advent, la caseta del Llaminer o l'espectacle Somriu al Nadal.
Els artesans es queixen que han perdut clientela perquè la ubicació no és bona. La presidenta de la Fansa, Mercè Vega, ho ha indicat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Ha anat tot molt fluix perquè no tenim gent de pas. Aquí ens han vingut la gent, els clients de tota la vida, per dir-ho d'una manera, que busquen la Fansa. Els hi ha costat trobar, perquè ens hem, ja hem fet bastanta publicitat, però no arriba, no sé, la gent no... Ha costat, perquè ens ho deien. Oh, què feu aquí? Tothom bastant enfadat.
Malgrat reconèixer l'esforç de la regidoria de comerç per dinamitzar l'espai durant els tres dies de la fira de la fira d'artesans, Vega afirma que no n'hi ha prou i ha denunciat l'encariment de les taxes que han hagut de pagar aquest any per poder instal·lar les parades.
I des del principi els vam dir, home, feu alguna amb les taxes, que no és el mateix estar al passeig que aquí. No, això no es pot variar perquè es veu que al principis d'any diuen les taxes del carrer seran aquestes i llavors ja no es mou. No es mou, quan volen, mouen el que vulguin, Això no es mou. I a sobre hem pagat 1.100 euros més que l'any passat, que se sàpiga, L'any passat vam pagar 5.000 i alguna cosa, i aquest any hem pagat, vaig veure la diferència, 1.100 euros més.
Fons municipals han assenyalat a aquesta emissora que des de l'Ajuntament s'ha fet un esforç de comunicació i promoció de l'espai i que fins i tot una tarda el Llaminer va anar a la Fansa com a reclam. Les mateixes fonts han afegit que es pot tornar a parlar d'una reubicació de les parades de cara a l'any que ve si canvien de disposició, tot i que el passeig, d'entrada, és un espai descartat.
Les vendes de joguines estan a nivells similars o fins i tot una mica inferiors a les dels anys anteriors, però els comerciants es mostren satisfets. És el que han explicat aquesta emissora, on avancen que el que més s'està demanant per Reis són tamagotxis, pokémons i jocs de taula com el cocodrilo sacamuelas.
En Xavier Gómez de Bacus i la Letícia de Juguetos creuen que, com a molt, s'estan igualant als resultats dels últims anys.
Les ventes respecte als anys anteriors s'estan mantenint en un nivell, en el mateix nivell, a les mateixes cicles de venda, en les mateixes setmanes. L'evolució de la venda està sent la correcta i estem dintre de lo normal, recuperant una miqueta, no la situació prepandèmia, però molt a prop de la prepandèmia.
Estan una miqueta més baixetes. Aquest any són unes Nadales una miqueta estranyes. No hi ha tanta cosa per comprar. És com si s'haguessin agafat les cosetes més ara, més endavant, més a primera de la Nadal, abans de començar. I ara van picotejant, però poquet. Es va fent, Però bueno.
En canvi, la Marta de Calvalló i la Sílvia García de Videooca del carrer Tres Creus ho veuen amb més optimisme.
Bueno, jo trobo que aquest any més o menys segueix com l'any passat, vull dir que es van mantenint. Sí, fins i tot potser una mica millor.
Crec que estan anant molt bé, que la gent té ganes de comprar, després de tants anys així una mica més... Crec que sí. I els nens s'han portat molt bé i s'ho mereixen.
Pel que fa a les joguines, diversitat amb especial interès als jocs de taula.
Nosaltres tenim un client molt estable i el joc de construcció, el joc simbòlic... Aquest any sí que hi ha una realitat nova, que és el joc de taula, que està funcionant una miqueta millor. Però també hi ha un volum de novetats molt més alt i...
El Tamagotchi. Tamagotchi fundidor. Això ja sigui el Tamagotchi més econòmic o el Tamagotchi de 60 euros que és més complet. No, no queda res. Els jocs de taula, el cocodrilo sacamuelas, que ha sigut sempre un clàssic, mira, el tenim esgotat i és això que deies, no sé, sempre el tenim, no? Doncs aquest any el cocodrilo sacamuelas pels més petits. Aquest any molts jocs de taula s'han venut.
Aquest any sobretot els nens posen molt la carta al tema Pokémon. Tota la col·lecció de Pokémon, que sí, cartes de Pokémon, el Nino, després també el Chuchelandia, tothom li ha donat per fer el tema de xutxes, llaminadures a casa, Lego, Playmobil, això sempre, els jocs de taula clàssics també, Parxís, els tragaboles, el cocodrilo, el rumigo, els jocs de sempre.
Tampoc falten els puzzles d'animals o en 3D, així com accessoris de nines i cuinetes.
Des d'aquesta tarda, Sabadell ja comença a fer olor de Reis d'Orient. Fins les 8 del vespre, els sabadellencs poden visitar la Fira Reial, que està en marxa des d'avui a 2:15. Ha estat inaugurada pels representants municipals amb l'alcaldessa Marta Farrés al capdavant.
Això comença avui, dilluns, i s'allargarà fins al dia 4, de 4:45 de la tarda a les 8. Per tant, s'ha de fer cua i sense cap tipus de restricció. Per tant, no cal entrades prèvies, com ens passava l'any passat, sinó doncs, que ja es pot venir amb la família doncs, a visitar-ho. No? I com sabeu, doncs, això del preludi és el pas previ doncs, a la cavalcada de Reis, que aquest any va de nord a sud.
En el moment d'obrir les vistes al públic, la cua feia la volta a Fira Sabadell, tot i que els organitzadors han assegurat que el recorregut intern és molt fluid.
Amb aquest objectiu s'ha modificat el recorregut per l'espai i el públic podrà visitar la mina del carbó. Així mateix s'ha construït un gran arbre de la son a una de les parets interiors de la fira.
Bé, ni mai des d'aquí la gent que vingui, perquè és una fira molt bonica, que sabeu que fem cada any just abans de la cavalcada de Reis, i aquest any és una mica diferent, per tant hi tenim sorpreses, el recorregut és diferent, i per tant quan la gent em diu, serà cada any és una mica diferent, dic sí, cada any ho intentem fer una mica diferents perquè les majestats dels Reis d'Orient doncs, estiguin molt còmodes, que venen aquí en aquest pavelló abans de la cavalcada i perquè puguin estar doncs, una mica tranquils les hores abans i es puguin maquillar i es puguin vestir.
D'aquesta manera, els sabadellencs poden endinsar-se al món que envolta l'arribada dels Reis d'Orient a Sabadell, conèixer els tallers on treballen els ajudants de Ses Majestats i veure els diferents elements de la comitiva. Es comença pel passadís d'accés, després ve la sala de mapes, la mina del carbó i la zona dels desitjos. D'aquí s'accedeix a la zona dels regals, el pavelló reial i l'arbre de la son, al pavelló de Ses Majestats, a més de les carrosses i les jaimes, i com ja es va fer l'any passat, la ciutadania podrà veure els vestits i les joies que Melcior, Gaspar i Baltasar lluiran el dia de la cavalcada.
Hi ha alguna novetat de vestimenta, hi ha alguna novetat de maquillatge, hi ha les novetats de l'arbre de la son, hi ha les novetats també d'una galeria del carbó, que també és molt divertida, que altres anys no l'hem tingut. Per tant, això que us deia, que cada any hi ha alguna petita novetat doncs, que fa que també això sigui diferent.
Durant el recorregut per la fira es pot veure un tastet de les coreografies de les comparses que acompanyaran els Reis en el seu pas per la ciutat i a les quals hi prenen part algunes de les entitats que participaran a la cavalcada. Un esdeveniment, per cert, que podreu seguir per Ràdio Sabadell.
Aprofitant la visita, l'alcaldessa Farrés ha fet balanç del Nadal a la ciutat, del qual s'ha mostrat satisfeta amb els 3.000 assistents diaris a les funcions de Somriu al Nadal.
Un Nadal que ha anat molt bé, ens ha funcionat molt bé totes les activitats nadalenques, més de gairebé 3.000 persones cada dia doncs, en el passe del llaminer i per tant la veritat és que molt, molt contents de com ha respost la població de Sabadell. Jo crec que podem dir doncs, que ja tenim un Nadal consolidat en la ciutat i que evidentment ara fèiem broma no, amb alguns que dèiem doncs, que ja ho tenim en el calendari de la ciutat, el que és el Nadal i el que són les activitats nadalenques.
El pla final serà la cavalcada d'aquest dijous a la tarda a partir de les 6, que començarà el seu camí al carrer de les Palmeres, cantonada amb carrer Armand Obiols a Can Deu, i acabarà a la plaça de la Nova Creu al sud. No hi faltaran el llaminer, els personatges de Somriu al Nadal i s'estrenarà la carrossa de les joguines, entre altres sorpreses. La comitiva la integren prop de 450 persones que repartiran caramels aptes per celíacs. I la cantant sabadellenca Mar Fayos estrena Nova Nadala.
Les fulles s'emporten els dies volant, les pàgines buides.
L'ha composat des de Seül, on es troba de gira amb l'espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Per ella, aquest tema ha suposat sentir-se una mica més a prop de casa per aquestes festes.
En declaracions del programa, al matí ha admès que la inspiració de la cançó va ser un tió.
Són uns moments que al final durant les festes de Nadal fa fred, no? Estàs lluny i sempre te'n recordes molt més dels de casa i dels anys que has passat allà, sobretot quan estàs passant les festes lluny i trobes a faltar, no? Aquest caliu i aquestes tradicions. I sí que és veritat que vaig tenir la sort de que em van enviar un tió i vaig poder doncs, cagar el tió des d'aquí i em va transportar una mica a casa, no? Així per teletrucada.
La gravació de la cançó, a més, ha estat un procés agradable, ja que s'ha fet en un estudi amb altres compositores.
Per mi és un procés molt maco que tinc molt present i és perquè el vaig poder gravar doncs, amb un grup tot de noies músics vingudes d'arreu del món i també doncs, a l'estudi no, em van donar com una espècie de patrocini amb el qual vaig poder-lo fer servir i realment vam tenir moltes hores com per poder estar allà explorant, que és una cosa que passa molt poc, no? Poder estar com a l'estudi pensant i provant idees.
Tot i que la gira com a una de les protagonistes de l'espectacle Alegria és la prioritat de Fallos ara mateix, confia en no deixar de banda les seves creacions. Per això espera poder publicar nou disc abans que acabi el 2023, un àlbum que també espera presentar a Sabadell en concert aquest mateix any.
Ràdio Sabadell. Bon Nadal.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu.
Què passa, penya?
Què passa, penya?
Si us agrada el rock alternatiu,
deixeu-me que us doni un petit consell.
Sintonitzeu tots els dilluns Xocolata Express i no espereu que us ho porti un raider. Podeu assaborir el programa de 10:15 a 11:45 de la nit a Ràdio Sabadell,
el 94.6 de la FM,
o fer la vostra comanda al web de l'emissora. Xocolata Express, un programa caòtic elaborat amb tot rigor.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern català ha reprès avui les negociacions amb el PSC per aconseguir el seu suport als pressupostos del 2023.
Així ho ha confirmat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.
Ja s'han reprès aquest matí mateix. Com sempre hem explicat, nosaltres treballem matí, tarda i nit perquè aquests pressupostos siguin possibles i encarrilem doncs, la recta final d'aquesta aprovació. De fet, algun grup parlamentari ja ha anunciat doncs, avenços substancials, avenços importants, i això és el que compta.
De fet, ja s'han acceptat el 87% dels punts que el PSC va presentar dimecres, uns acords que suposen prop de 5.400 milions d'euros pels comptes d'aquest any.
Renfe retornarà la fiança dels abonaments gratuïts de Rodalies i Mitja Distància del 2022 a partir del pròxim dilluns 9 de gener.
Els usuaris que van adquirir els títols amb targeta rebran els diners de manera automàtica al seu compte, mentre que els que van pagar amb efectiu s'hauran d'acostar als punts de venda de les estacions, en aquest cas a partir del 15 de gener. El requisit per rebre la fiança és, tal com va establir el decret del govern espanyol, haver fet un mínim de 16 viatges entre l'1 de setembre i el 31 de desembre.
I el preu de la llum tornarà a pujar demà després de registrar mínims històrics aquest cap de setmana.
Demà costarà 144,73 € al megawatt hora, un 26,7% més que avui. Per contra, l'any va acabar amb un cost d'1,82 €, una xifra que no es donava des del gener del 2021.
Esports.
Des de les 12 de la nit està en marxa el mercat de fitxatges hivernal, on ja hi ha hagut els primers moviments dins del Centre d'Esports Sabadell. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El primer moviment del conjunt arlequinat ha sigut la rescisió del contracte del mitjà a punta, Sergio Montero. Tot apunta que el destí del fins ara jugador arlequinat serà a les Illes Balears, més concretament a la Penya Deportiva Santa Eulària, que milita a la Segona Federació i que es troba a la part alta de la taula. S'espera que durant els pròxims dies puguin abandonar també el club altres jugadors com Juan Delgado, Audal Vergés o Àlex Gualda.
En l'aspecte esportiu, l'equip descansa avui per últim cop abans de tornar demà a la feina per començar a preparar el partit de diumenge de Lliga davant del Bilbao Athletic.
El Centre d'Esports arrencarà l'any contra un rival directe a la permanència com és el filial guipuscoà, que es troba ara mateix 4 punts per sota els arlequinats. Tot i la situació del Sabadell, el porter Víctor Vidal creu que és d'hora per parlar de finals.
És molt aviat per parlar de finals, però sí, està clar que és un partit molt important contra un rival de la part baixa, que esperem que no sigui directe d'aquí a final de temporada. Però bueno, és veritat que ha hagut un canvi d'entrenador, canvi de fer les coses, venim d'un parón i començar amb bon peu crec que seria molt important.
El partit contra el Bilbao Athletic serà el debut oficial de Miqui Lladó a la banqueta després que ha agafat les regnes del capdavant de l'equip a finals del mes passat. El porter Laquinat admet que la plantilla té ganes de revertir la situació.
El Miqui ja el coneixíem, és veritat que canvia de segon a primer entrenador, però bueno, són bones sensacions, són un equip molt jove i amb moltes ganes i ambició, que al final han vingut aquí a menjar-se el món i aleshores tenen la predisposició i ganes de treballar a tope.
El centre d'esports no juga a la nova Creu Alta des del passat 8 de desembre, dia en què va caure contra el Real Unión per 0-1. Vidal espera diumenge un bon ambient al temple.
Tant de bo, al final crec que l'afició sempre ens ha recolzat en tots els moments, en els difícils també, i és un bon cap de setmana, venim de Reis, ja últim dia de vacances, tothom torna a ser Sabadell, i esperem que hi hagi bon ambient, i tenim ganes de tornar-los i la il·lusió que ells ens han transmès a nosaltres.
L'equip que entrena amb Miqui Lladó torna demà a la feina per preparar ja el partit de diumenge.
Èxit rotund a l'onzena edició de la Cap d'Any Reis. La segona cursa més popular de Catalunya del 31 de desembre va batre rècord d'inscripcions i va omplir els carrers de Sabadell amb un ambient festiu i multitudinari.
Gairebé 2.300 participants en les diferents distàncies van prendre part d'aquesta Cap d'Any Reis de rècord, on en l'àmbit esportiu la gran protagonista de la tarda va ser Laura Gómez a la distància dels 10 quilòmetres que recuperava per aquesta edició, tot i que semblava que no, finalment es va inscriure malgrat passar per un procés gripal en els últims dies i amb un fort ritme es va erigir com l'atleta que més cops ha guanyat la Cap d'Any Reis, 4. Així ho explicava la mateixa Laura Gómez.
Buah, se m'ha fet molt dur, crec que ha sigut l'any més que més he patit, també perquè he fet la de 10 i s'ha sortit molt fort, per part meva no he gestionat massa bé els primers quilòmetres, tampoc he donat el Garmin i anava totalment perduda, llavors crec que els primers quilòmetres m'he suïcidat una mica i m'ha costat molt, també venia amb un constipat i no estic respirant massa bé, molt tapada, i se m'ha fet molt difícil perquè bueno, al final no m'ha arribat tant l'oxigen als músculs i he patit més de lo esperat, no?
En categoria masculina hi va haver un punt de polèmica amb el tercer classificat. Hi va haver moments de confusió i al podi va pujar Mohamed El Haddad, tot i que el temps oficial definitius hi constava Carlos Zoyo amb el tercer millor temps. El triomf va ser per un Carles Montlló, que com Gómez militava a l'equip invers.
Sí que és cert que la primera volta he aprofitat a l'embranzida del Llure i del Planes, que m'han dut molt bé la primera volta, hem anat junts pràcticament, i la segona volta s'he trobat a faltar, eh? Però sí, molt, molt bé, molt content.
A la distància de 5 quilòmetres, el guanyador en categoria masculina va ser Llure Esteve, que revalidava així el títol aconseguit l'any passat, mentre que en categoria femenina la guanyadora d'aquesta distància de 5 quilòmetres va ser la jove Àmbar Tomàs, de la Joventut Atlètica Sabadell, amb una distància de gairebé 2 minuts sobre Marta Romero, segona classificada.
Demostració de força de la base de la secció del Club Natació Sabadell de Voleibol, amb diferents equips participants a la Copa d'Espanya i amb l'infantil masculí proclamant-se campió.
El Natació Sabadell va aportar 8 equips a les Copes d'Espanya, que es van celebrar a Guadalajara i Valladolid. El resultat més remarcable va ser el de l'infantil masculí, que es va adjudicar el títol després de guanyar la final a les Escuelas Cacereñas. Òscar Llagostera, president de la secció de voleibol del Club Natació Sabadell, admet que estan molt contents de com ha anat la competició.
I la veritat és que per primera vegada es podia fer, després de la pandèmia, doncs aquest campionat que ja s'havia fet anteriorment, i molts equips doncs, hi van, i la veritat és que el resultat és molt bo. I la veritat és que estem molt contents de la participació d'aquests equips, i tant a nivell esportiu com a nivell social també, perquè al final també moltes famílies s'hi desplacen, i la veritat és que a nivell de secció són uns dies molt, molt macos.
Llagostera ha fet un repàs aquest migdia a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell de l'estat de la base de la secció, on ha afirmat que l'objectiu principal és que els equips sèniors estiguin formats per jugadors i jugadores que surtin de la pedrera.
Del club i dins de la secció en concret, doncs el Pla Pedrera creiem que és un fet, i nosaltres, tant a la part masculina com femenina, doncs intentem tenir una bona formació perquè els jugadors i jugadores, doncs en un futur proper, doncs vagin poblant aquests equips sèniors, no? I encara que estiguin a superlligadors, que evidentment doncs costa més segurament que Primera Nacional, però creiem que amb els resultats de la part masculina, especialment doncs, de la temporada passada, som capaços d'anar renovant una mica aquest equip, no?
Els dos sèniors del Club Natació de Voleibol no tornaran a la feina fins al cap de setmana vinent.
I Sergi Giral ha començat amb mal peu a l'edició d'enguany del Dakar Clàssic, que s'està disputant a l'Aràbia Saudita.
El copilot sabadellenc, que fa parella amb Llorenç Fluxà, va bolcar durant l'etapa d'ahir i va perdre qualsevol opció d'optar a la victòria. En tot cas, segueixen disputant la cursa i amb intenció de completar-la, igual que Giral va fer l'any passat, tot i que es preveu complicat que pugui repetir el sisè lloc d'aleshores. Després de l'etapa d'avui, Fluxà i Giral es troben a la 68a posició de la classificació, a més de 20.000 punts de diferència del cotxe de Joan Morera i Lídia Ruba. Demà, etapa de 619 quilòmetres entre Alula i Jail.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 2 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.